Hola a tothom. Ens acompanya al plató de Cugat Mèdia Joan Franquesa, la persona que ha liderat l'associació Sant Cugat Empresarial els últims 6 anys, a més, n'és un dels fundadors, i que just fa pocs dies ha anunciat que ja no es presentarà a la reelecció. Benvingut a Cugat Mèdia.
Gràcies. Bon dia.
Bon dia. En quin punt deixa Sant Cugat Empresarial?
Jo crec que deixarem Sant Cugat Empresarial en una gran posició. Una gran posició en el sentit de que aquests anys que han passat ha acabat posicionant la Sant Cugat Empresarial com una entitat de referència en el nostre món local, i jo crec que més enllà del nostre món local. És a dir, crec que Sant Cugat, si ja fas el llistat d'entitats de referència, doncs una és Sant Cugat Empresarial, i penso que és un gran llegat des d'aquest punt de vista.
De fet, ahir mateix vau participar en un acte molt important que ha tingut molt de ressò a Catalunya i a l'estat espanyol, que és diguem, el front comú dels empresaris catalans per l'ampliació de l'aeroport del Prat, no? I Sant Cugat Empresarial era un de les associacions que allà estava present.
Sant Cugat Empresarial no mai s'ha limitat a l'àmbit local, que és el seu primer objectiu, sinó que sempre s'ha volgut vincular en totes les iniciatives de país, en el sentit bàsicament econòmic, i evidentment no podíem estar al marge d'una iniciativa com aquesta. És evident que l'aeroport és una infraestructura bàsica, i és evident que el món de la societat econòmica catalana es va posicionar tots a l'una per aconseguir-ho, no?
Com dèiem, vostè va ser un dels fundadors de Sant Cugat Empresarial, per tant, hi havia, en aquell moment, quina era la necessitat? És a dir, quin va ser el motiu de posar això en marxa?
Ara, com mirem, com ens ho mirem en perspectiva, se'ns fa estrany pensar que fa 20 anys enrere no havia cap entitat representativa del món econòmic de Sant Cugat. Quan Sant Cugat ha anat esdevenint un de, diguem-ne, dels icones del món empresarial i econòmic del país, no? Però no hi era, no hi era, i va voler omplir un forat, que es va mostrar que hi havia un forat, i ha anat evolucionant, d'acord? És molt curiós, perquè Sant Cugat, quan es va fundar Sant Cugat Empresarial, encara hi havia molt concepte de ciutat, de residencial, que la gent venia a dormir i a viure per la seva qualitat de vida. Però en aquests últims 20 anys Sant Cugat ha evolucionat perquè en aquella ciutat que encara ve gent a viure, però ve molta més gent a treballar-hi. És a dir, l'evolució que ha fet Sant Cugat, i nosaltres hem fet l'acompanyament d'aquesta evolució del nostre municipi, ha estat convertir Sant Cugat també en un lloc d'alta ocupació de valor afegit. I això ho hem viscut en directe. És a dir, ho explico això perquè va ser un encert pensar en crear una associació en un moment que encara no es havia produït aquesta gran evolució de Sant Cugat cap a un lloc per treballar-hi, no? I crec que, evidentment, això ens ha anat consolidant, no? Amb la nostra raó de ser en el seu moment.
Molt bé. Quin creu que és el seu llegat en aquests últims 6 anys, o el seu millor encert? Què creu que deixa, diguem, Joan Franquesa?
No, jo crec que nosaltres hem volgut tindre també una entitat molt molt al servei de no sols del món econòmic, sinó al servei de la ciutat. És a dir, hem volgut ser una entitat col·laborativa. Hem volgut estar una referència també per a altres entitats. Hem volgut ser la veu de gent que necessita més veus. I també hem volgut ser una entitat confiable, inclús per l'administració, a l'hora de plantejar queixes, però des del punt de vista del treball sense fer soroll, no? Jo crec que aquest tarannà és una de les coses que estic més content, no? Del existir sense necessitat de demostrar que existeixes, perquè l'important és el que tu fas i no el que tu dius.
I mirat des de l'altre, del punt de vista contrari, quin ha sigut el moment més complicat d'aquests?
A veure, quan jo vaig agafar la presidència, per tots els escenaris que tu podies pensar de futur, mai et podien imaginar-te què passaria des d'aquesta darrera pandèmia, impossible imaginar, la qual no era previsible, i també tot el tema del procés, els fets d'octubre. És a dir, el 16 d'octubre, més enllà de la posició en particular que cada un tinguem respecte al país, com a president d'una entitat empresarial, va ser moments molt, molt complicats a la mesura de vos fer els equilibris necessaris, d'estar intentant al costat del món empresarial que no es trenqués res, que continuessin tots units, que realment féssim acompanyament de país, vale? I això va ser també molt dur. Evidentment, com es decreta l'estat d'alarma ja amb el tema de pandèmia, són moments molt, molt difícils, perquè ja no és, és bé de ple, afecta directament a molts sectors de l'economia, des del petit comerç a grans empreses que ara ho mirem en perspectiva, estem sortint del túnel, però quan es decreta l'estat d'alarma, cuidado,
Ara m'ha assenyat aquests dos moments, li pregunto pels dos. Primer, per l'1 d'octubre, de Sant Cugat van marxar moltes empreses canviant la seu, com va passar?
No, és a dir, home, més enllà de les més mediàtiques, perquè tenim el Banc de Sabadell, que ha mantingut tota la... Com diem marxar, és un concepte...
jurídic gairebé, no? O administratiu.
No va marxar ningú. És una cosa que tu la seu fiscal la posis a un lloc i una altra cosa que és la seu operativa i operacional estigui en un territori. Si no de marxar, no va marxar ningú. Qui va canviar la seu, nosaltres tenim detectades només el Banc de Sabadell i una altra empresa, dos més, que van marxar, però jo crec que per coincidència, perquè van ser adquirides o participades per fons internacionals que es van ubicar a Madrid, a la matriu. Però no va haver un... Al contrari, jo que vaig dedicar-me a trucar uns quants, sobretot les grans empreses de capital estranger, s'ho miraven des d'una tranquil·litat absoluta, això. Era més preocupació de la gent nostra, en el sentit dels grans executius o del propietari empresari d'aquí que no pas de les grans empreses.
I amb la pandèmia s'han tancat moltes empreses o la majoria han pogut resistir les de Sant Cugat?
A veure, el procés de tancament de les empreses és latent encara. És a dir, hi ha empreses que no... petita empresa que no ha obert la persiana. Això és evident, però una cosa és el món més del retail, vale? El món del comerç en general, o petita, o start-ups que es van quedar sense capitalització, que això és molt important, no se'n parla, el sector d'innovació de gra petit, però encara som hereus de certes mesures que es van adoptar amb el govern, és a dir, tot el tema dels ERTEs, no veurem què passa fins que deixin d'haver ERTOs, i no sabrem què passa mentre hagin ICOs. Els ICOs són préstecs que són passius per les empreses que s'han de tornar. No són ajuts directes com el resta d'Europa. Per tant, hi ha molta petita i mitjana empresa que té molts ICOs i ERTEs. Llavors, veurem la sostenibilitat d'aquestes empreses quan acabi tot això.
Correcte. Tornem a fer una miqueta de balanç. En aquests 6 anys ha trobat la complicitat de l'Ajuntament, sí, amb els empresaris?
Anem a veure, jo també he viscut 3 alcaldesses, perquè vaig començar amb la Mercè Conesa, continua la Carmela Fortuny i ja estem al Mireia Ingla, no? Amb tarannès molt diferents tots, per sort, amb les 3 alcaldesses i amb els 3 equips de govern sempre hem tingut una bona relació, vale? Entre altres coses perquè en el món polític també de Sant Cugat s'ha apropat sempre als esdeveniments i actes que ha fet Sant Cugat empresarial. És a dir, quan hem fet actes des de les més importants són els tribunes, sempre hem buscat l'acompanyament de l'administració pública perquè enteníem que la sinergia que generava era positiva per tots, no? I el generar aquestes sinergies positives, quan algú arriba a l'Ajuntament i té un càrrec de responsabilitat, normalment ja ens ha conegut perquè ha participat, ha vingut a actes nostres, no? I a més sempre hem volgut treballar de la positivitat i de la col·laboració amb tots ells, no? Difícils, a veure, si fem una trajectòria, quan l'actual equip de govern arriba, és disruptiu, que és ara, no? I al ser disruptiu passen diverses coses. Una, que és primer, és els canvis estructurals que es produeixen, en gent nova que no té una tradició tant de govern, que això no es duem per naturalesa, sinó que el contrari pot ser inclús positiu en molts aspectes, i l'altre, l'ajuntar tres partits polítics per consensuar un pla de govern. I aquí és la cosa que nosaltres vam estar més expectants per veure cap a on caminàvem, no? Dit això, i al màxim respecte, jo tinc que dir que en general sempre hem estat bastant escoltats, hem estat receptius nosaltres, malgrat les diferències que hem tingut amb totes o tots els governs, no? Perquè, ja et dic, moltes vegades nosaltres les nostres oposicions les hem volgut treballar des de la cuina. Uh-huh. Vale? Però penso que és la manera de fer les coses.
M'ha servit, em s'ha fet la pregunta del tribuna. El que va passar a l'últim tribuna a Sant Cugat, en què precisament l'alcaldessa Mireia Ingla no va assistir, ara ho recorda com una anècdota, ja ha passat, però encara, o encara és un mal tràngol?
No, a veure, des del respecte de cada una de les posicions que té, jo crec que no es va ponderar massa el tema des de part de l'Ajuntament. És a dir, nosaltres en aquell moment tenim una trajectòria. No són nouvinguts amb tot el tema d'esdeveniments i actes. Les juntes nostres sempre han sigut paritàries. Sempre, a més, tenim molta dona molt representativa que sempre ha fet bandera de la igualtat de gènere en molts foros, no? I tots els tribunes que hem fet han estat paritaris o alguns només de dones. Aquest darrer no va ser així, però no va ser així perquè perquè nosaltres no convoquéssim o convidéssim a dones, simplement perquè vam voler convidar a les farmes, a les grans indústries del sud de Sant Cugat, i per sorpresa nostra, agradable sorpresa, donada la convocatòria i l'assistència de les persones que anaven confirmant-se, van venir tots els CEOs, no sols els CEOs, van venir i els CEOs d'Europa i un vicepresident de, com a Grifols, no? Llavors, davant d'aquesta realitat, vam intentar, mira, l'acte de presentació no el vaig fer jo, el va fer nostra vicepresidenta, i el conductor d'acte va ser una periodista, una col·lega vostra, no? Jo crec que l'Ajuntament va perdre una oportunitat d'assistir-hi i reivindicar la normalitat amb l'alta gerència de les grans empreses. Uh-huh. Jo crec que fas més feina constructiva amplificant la demanda que no anant-hi i deixar de compartir uns debats que són molt positius, que va tindre molt ressò mediàtic, que a més va vindre un director general d'indústria de Madrid i tal. Però bé, més enllà de respectar-nos, pues, la relació continua sent cordial, que no podia ser d'altra manera.
Molt bé. Abans parlava que Sant Cugat Empresarial, no, hem acompanyat el creixement de la ciutat des del punt de vista d'empreses i tal. Com ha canviat? És a dir, com definiria que és el teixit empresarial avui amb com era fa 15 anys o 20?
Anem a veure. Sant Cugat fa una revolució quan apareix com un territori erm, amb moltes possibilitats, i això es posa a sobre la taula quan s'executa l'AP7 B30 i es complementa amb l'eix de Vallvidrera. Vale? Hi ha una gran fita empresarial quan succeeix això, sobretot la B30, però després hi ha l'anul·lació del peatge, d'això que és una altra fita molt important, que és la decisió de Català Occidente de venir a Sant Cugat. Vale? Això marca un camí que va estar acompanyat després d'una gran operació que és al voltant de la B30 crear el parc de Can Sant Joan. Vale. Explico això perquè aquestes fites van propiciar Català Occidente, HP, Hewlett Packard, i altres grans empreses que van fer a la vegada locomotora de portar atractiu d'aquest tipus d'empreses. I aquí i llavors a terra, Roche, Rico, Epson, Ferrer i Ayera, que era el nostre referent més, més diguem-ne, de teixit productiu, i finalment ve hasta Mafre, no? Però al voltant d'aquest Sant Cugat, amb el qual és un Sant Cugat residencial, i que tenia algunes empreses que s'anaven ubicant a B30, ha anat apareixent, per arrossegament quasi bé, per la vista atractiva, tot un teixit empresarial complementari d'empreses proveïdores d'aquestes, d'empreses de la innovació que queden vinculats amb ells o no, o a la universitat. La universitat ha fet un gran paper, i es acaba de complementar amb l'aparició de SAD Creàpolis. O sigui, el PAC, SAD Creàpolis, Autònoma, grans empreses, Eix de Comunicació, el Parc Alba, Sincrotró, tot això, pum, 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 ha anat portant que ara són més de 3.000 empreses que s'han cobat, de totes les mides possibles, amb gran capacitat d'innovació i de recerca, no? Que és segurament el fet diferencial del món econòmic santcugatenc, és de que són empreses que estan posicionades a primera línia de la nova revolució industrial, que és la digital, la revolució industrial 4.0, perquè sobretot són empreses que basen el seu creixement amb el talent i el coneixement, i ens hem convertit en una referència del talent i el coneixement. Aquesta seria l'evolució i l'estat actual del món econòmic. No.
Perfecte. Vostès, a més de la presidenta de Sant Cugat Empresarial, és el propietari de la immobiliària Feliu Francesa, sí, i coneix bé el sector dels lloguers. Els lloguers, precisament, és un dels problemes que té el sector empresarial aquí a Sant Cugat, o estan...
Bueno, moltes vegades s'enfoca només el tema de l'emergència habitacional, que és cert, s'enfoca molt només en que la gent de Sant Cugat no hagi de marxar. Uh-huh. Però hi ha un altre fet, és la gent que treballa a Sant Cugat que vol viure a Sant Cugat. Sí, per tant, s'haurien de fer polítiques en les quals l'habitatge social es pensés tant per aquella gent que treballa a Sant Cugat i vol viure, i per tant evites tots els problemes de mobilitat i també d'emissions, amb aquella gent que ja està arrelada a Sant Cugat, que moltes vegades no treballa a Sant Cugat, però que vol viure a Sant Cugat. Per tant, tens uns dos vectors que han de convergir aquí. Perquè tu, si ve una empresa important, no sé, Roche està ampliant les seves instal·lacions, uh-huh, i pot portar centenars de persones. Aquestes persones no tenen on viure. No tenen on viure. I no sols no tenen on viure a preus assequibles, fins i tot molts d'ells són estrangers que no tenen productes assimilables amb els seus països, com el co-living, el cohabitatge. No existeix aquí. O coses tan increïbles com el que s'han cobrat, tot el món universitari no té cap residència d'estudiants a Sant Cugat. En canvi, tenim dues universitats més l'Autònoma, tres universitats. Sí, per tant, tot el món de la residencial veu de diferents fonts de necessitat que no s'estan omplint com a forats necessaris en aquests moments, perquè tens una demanda però no tens una oferta. Uh-huh. Vale? Ja té. La gent que vol viure a Sant Cugat perquè hi treballa, la gent que ja hi viu que no vol marxar de Sant Cugat, i tota la gent jove que no té a disposició figures jurídiques als quals poder-s'hi quedar, també.
Uh-huh. En aquest sentit, què li sembla? No sé si parla a nivell més com a president de Feliu o de Sant Cugat Empresarial. Aquí ja li deixo triar tot el projecte Regull Centre, que tant de rebombori ha aixecat.
Anem a veure. Primer, com a Sant Cugat Empresarial, diria que tots els passes que tu facis per l'entesa pública o privada són bons. És a dir, s'ha de trencar aquests tabús. És a dir, no podem viure en mons separats, l'administració pública i el món privat. Per tant, tot el que sigui col·laboratiu i fer operacions en les quals les dues parts es puguin arribar a entendre's és bo, i aquest és un exemple. Un altre exemple, una altra cosa positiva que jo té és de que s'està enfocant operacions a la recerca de sostres per poder fer habitatge social. Per tant, és un tema de justícia social. Un altre tema, és evident que la ciutat ha anat canviant i la ciutat no està ben tancada, no està ben acabada. O sigui, tens espais de ciutat que has de pensar. I l'entrega de Sant Cugat per la banda Cerdanyola, diguem-ho popularment, és una mica Frankenstein. Vale? Per tant, has de repensar-ho. Per tant, conceptualment, jo et diria que el centre de Regull Centre, conceptualment, ho puc compartir. Si ho abaixem i ho aplanem a terra, jo crec que s'ha corregut massa a fer propostes físiques sense uns debats previs i sense contemplar els impactes que poden tenir en el mateix barri o els precedents que pots crear. Però això són coses que, com vaig seguint i com ha manifestat inclús el mateix tinent d'alcalde d'Urbanisme, són en procés d'evolució. I per tant, aquests processos d'evolució, per tu, que haig de pensar en positiu, que acabarà sent algo realment acceptable des del punt de vista més pràctic i material, més enllà del tema conceptual.
Molt bé, doncs anem acabant ja. El 17 de juny hi haurà nou president de Sant Cugat Empresarial, sí. No? Hi haurà l'assemblea. Hi haurà candidatura continuista, diríem, com vostè diu, va ser el vicepresident i es va presentar president, hi haurà aquesta opció també?
Puc avançar que si tot va com ha d'anar, hi haurà una candidatura en la qual la liderarà una persona que forma part de l'actual Junta.
No em pot dir res.
No, perquè ja es dirà, s'està conformant l'equip, i jo penso que és un pas endavant important i penso que estarà en molt bones mans i que Sant Cugat farà pujar un graonet més dintre de la seva posició de referència del món econòmic.
I li consta si ja tindrà, diríem, candidatura perquè hi hagi votació o hi haurà oposició en aquest sentit o no?
Nosaltres mai hem tingut oposicions articulades perquè sempre s'ha buscat que la Junta sigui molt representativa. És a dir, hem buscat que la diversitat, entesa des del punt de vista econòmic, de start-up, retail, petita, mitjana, corporativa, gran, estigui representada. És a dir, si tu mires les juntes de Sant Cugat Empresarial, i són totes, diguem-ne, els tipologies d'empresa, més enllà d'incorporar, òbviament, el tema de paritat de gèneres, això. Per tant, sempre hem buscat que ningú se senti exclòs. I això continua sent així.
Perfecte. I vostè què farà? Es quedarà amb el Feliu Franquesa i ja està? O té algun coquet?
No, jo soc una persona inquieta. Primer, jo no desapareixeré de Sant Cugat Empresarial. Estic a disposició del president, m'ha demanat de fer la transició, òbviament l'acompanyaré en tot el que faci falta i segur que ens trobarem en projectes nous interessants.
Molt bé, doncs estarem en contacte quan hi hagi aquests nous projectes. Moltíssimes gràcies, Joan Franquesa, per visitar el plató de Cugat Mèdia. Molta sort amb els nous reptes.
A vosaltres.